Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Juan Luis Marcos.
Bon dia, encara queden hores per donar la benvinguda al 2026, però, com acabeu d'escoltar, les campanades s'han avançat a diferents indrets de les Balears que ja celebren l'arribada de l'any nou. A Inca, Sant Antoni de Portmany, o a Maó, per exemple, hi ha hagut campanades infantils amb activitats, actuacions musicals i raïm per als més petits. Hi ha molt d'ambient als carrers a les hores prèvies, a la nit de Cap d'Any, també als mercats, alguns ja estan de festa, i d'altres se fan les darreres compres per al sopar d'avui.
Un pot de gamba i un pot de calamar per avui vespre.
El companyera vol comprar un pot de peix, un pot de gambes per sopar avui vespre.
Noche vieja siempre cae marisco. No, este año no vamos a coger pescado, pero sí marisco, voy de mar, unas almejas, ¿verdad? Unas gambas.
Tot d'una en parlam abans, però repassem altres notícies d'aquest dimecres 31 de desembre, darrer dia de l'any 2025. Ho feim a Lluís Fortesa, al control tècnic i titulars. Titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia.
La presidenta del govern, Marga Proens, fixa l'habitatge com un dels grans reptes del 2026.
En el missatge institucional de cap d'any ha reivindicat que fa política per a la gent de les Balears.
S'any que comença. Serà l'any que s'iniciarà la construcció de més habitatge públic de tota la història de la nostra comunitat. Sí, habitatge públic per la gent d'aquí. Ara sí, per la gent d'aquí.
També ha parlat del repte demogràfic i ha lamentat la falta de respostes, diu, per part del govern espanyol davant la crisi migratòria.
L'altre nom propi del dia és el de Guillem Ginart, el nou conseller de Turisme de Mallorca, ha pres avui possessió del càrrec.
En l'acte que s'ha celebrat al Palau Reial, Ginart ha dit que confia a solucionar la concessió de places turístiques els pròxims mesos. També ha afirmat que afronta aquesta nova etapa amb el diàleg i el consens com a full de ruta i ha destacat que apostarà pel binomi cultura i turisme.
Avui, 31 de desembre, Palma celebra la Festa de l'Estendard.
Un acte que serveix per commemorar la conquesta de Jaume I l'any 1229. Entre els actes festius, la tradicional colcada i el lliurament de les medalles d'or de la ciutat.
I la crònica negra també marca el final d'aquest 2025. Un home ha mort a Sillot, a Manacor, mentre fugia de la policia.
Tenia 40 anys i ha caigut d'un terrat després d'intentar saltar a l'edifici adjacent, segons les primeres investigacions. Els agents havien acudit a l'immoble per una forta discussió entre una parella en un domicili. La dona va relatar als policies que l'home era la seva parella i que havia anat a l'habitatge en estat ebri i agressiu.
I en els esports, el Real Mallorca ha fet avui el darrer entrenament de l'any. Ha estat a portes obertes a l'estadi de Son Moix. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. Els vermells continuen preparant la visita del Girona diumenge a Son Moix i avui l'entrenament, el darrer de l'any, s'ha fet a portes obertes a Son Moix. Més de 4.000 aficionats mallorquinistes han pogut veure de prop la sessió de feina en la que Jago Barrasate ha pogut comptar amb tots els jugadors, menys amb Omar Mascarell, que encara no ha tornat de la Copa d'Àfrica. I en futbol sala, el compte enrere per la celebració de la Supercopa d'Espanya aquest cap de setmana a Son Moix ja està activat. L'Illes Balears Palma Futsal pot encetar el 2026 guanyant el primer títol nacional de la seva història. Avui sentirem el president del club, José Tirado, que ha fet balanç del 2025 al programa Esports 3 d'aquesta casa.
Pel que fa al temps, és el moment de saber com acabarem el 2025 i com començarà el 2026. Marc Aldentei, bon dia.
Bon dia, Dany. Val d'acabar amb una situació d'estabilitat. Malgrat això, hem de destacar que cap en el nord de l'arxipèlag que quedaran restes de núvols i fins i tot avui hora baixa, vespre i pròxima matinada, de manera molt puntual i podria evacuar que brusca. A punts de Menorca i també cap en el nord-est de Mallorca. La resta no esperem que arruixats, insistim, locals. I aquesta pròxima nit destaquem que l'ambient serà fred. Atenció, sobretot, a punts de l'interior i en el cas de Mallorca hi podria haver qualque gelada a punts del pla d'aquesta illa. Per tant, vespre marcat per aquest ambient fred. I per demà, jornada en general d'estabilitat. Núvols baixos a primera hora, després tindrem moltes estones de sol i demà, a darrera hora del dia, aniran arribant núvols prims a preludi d'un canvi de temps que ja arribaria a final de setmana. Per demà, no canvia la temperatura, amb màximes que es situaran entre els 13 i 15 graus i tot això amb vent que bufarà feble, si es vergi aquestes pròximes hores encara continuarà la tramuntana, malgrat això anirà fluixant a partir d'aquesta pròxima nit.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
2:05. Avui és 31 de desembre i els bars i restaurants també fan balanç de l'any. Les dues patronals, CAEP i PIMEM, parlen d'un 2025 tebi amb increments a la facturació, però diuen amb la progressiva reducció de beneficis per la pujada de preus dels productes, les exigències creixents de l'administració, que també tenen costos econòmics, i l'increment salarial del nou conveni col·lectiu del sector. Un factor que, asseguren, no els deixen fer una valoració positiva dels darrers 12 mesos i que han abocat alguns locals a tancar aquestes festes perquè no els surt a compte mantenir oberts. Baixen la barrera per Nadal i Cap d'Any fins després de Reis perquè les despeses i la manca de mà d'obra, diuen, se'ls mengen.
El president de PIMEM Restauració, César Amable, ha criticat que no hi ha mà d'obra qualificada i que la que hi ha no té ganes de fer feina. Una realitat incòmoda, reconeix, però real. Els bars i restaurants petits no troben cambrers, ajudants de cuina per reforçar la campanya de Nadal i s'estima més tancar fins a final de festes per tenir obert sense poder.
Pues si no són qualificats, bueno, quieren trabajar. Lo que quieren es pues, hacer el mercado laboral, sacar un sueldo, pero yo creo que es un problema a nivel no solamente de restauración, es un problema a nivel global de que en este país pues, que a la vez se inculca que se trabaje menos. Lo que están inculcando a las nuevas generaciones.
Amable també destaca els establiments que han tancat definitivament, no només per Nadal. 300 l'any passat i 400 a l'inici d'aquest 2026 per l'increment salarial del nou conveni col·lectiu del 6% el primer any, els preus dels lloguers o l'encariment de la cistella de la compra que també els afecta.
Com dèiem, cercar personal per fer extres no és cosa fàcil aquests dies de festes. A Eivissa, alguns dels restaurants que nit han penjat el cartell de complet s'han vist obligats a contractar treballadors a un cost elevat, ja que el sou es pot arribar a triplicar en una nit com la d'avui.
Tot i així, no és fàcil trobar gent disposada a fer feina en aquestes dates, ja que són dies per celebrar amb família i amics més que per fer feina. Alguns establiments arriben a incrementar la seva plantilla fins a un 25%. Escoltam Joan Marí, director d'operacions del Teatre Pereira, i a David Dant, cuiner del restaurant Estal.
Ara que tenim sopar del 31 de desembre de Cap d'Any i disfrutarem tots junts, pues, òbviament són dates en les que la demanda de servei pues, implica ampliar també plantilla.
Tiene que salir todo a la perfección. O sea, que necesitamos más manos de lo habitual y eso, tuvimos que contratar personal extra. Y son días difíciles porque la gente en estas fechas no quiere trabajar, así que hay que pagarlo muy bien y bueno.
En qualsevol cas, avui vespre alguns restaurants i sales de festa seran plens i, per tant, es necessita bona feina i organització. Ens ho conta Gemma Carrasco.
La festa continua i els sopars en cotilló són una opció. El restaurant Can Avelino de Maó ha estat un matí de molta feina per tenir-ho tot a punt. Decoració, raïm, bona música, però sobretot bon menjar. Santiago de los Frailes és el cap de cuina de Can Avelino.
Tenemos preparado para 160, 170 comensales y estamos haciendo un menú de Nochevieja, pero es un toque menorquín, unos toques más modernos, un toque japonés. Pero el menú está enfocado en cocina menorquina. Un poco más moderno, con toques japoneses, pero cocina menorquina.
D'altres soparan a casa, faran les campanades amb la família i els amics i després començaran la festa. La sala de concerts de Sant Lluís oferirà música en viu i sessions DJ que aniran pujant de ritme fins a la matinada. Sentim Janine Dahl, gerent de Music Box, i el DJ Joe Blond.
L'entrada del nou any pues, ho farem aquí amb tres DJs, que un és l'M. López, Bojack i després el Joe Blond. Y amb moltes ganes de ballar i la música guai, serà molt guai.
Nosotros ponemos la música, luego está el técnico de sonido y está el técnico de luces y entre todo es un show.
I per a qui s'estimi més les celebracions populars, les revetlles no faltaran a totes les places dels pobles de Menorca.
I entre els que soparan a casa, molta de gent ha anat avui matí al mercat a fer les darreres compres. Precisament ahir coneixíem les dades relatives a la inflació que fregaven el 3% de creixement. I d'avui hem sortit al carrer per saber com ho viuen comerciants i consumidors. El nostre company, Marcel Pic, ha anat al mercat de Sineu.
La capital del Pla de Mallorca ha viscut avui el darrer mercat de l'any, una cita que té lloc cada dimecres des de fa més de 700 anys, siguin quines siguin les dades de l'IPC. En línies generals, els placers han optat per diverses estratègies perquè no baixin les vendes. Això ens deien una marxant de fruites i verdures i una florista.
Hombre, claro, en conseqüència de la inflació que hi ha hagut, pues claro que hem hagut d'augmentar els preus, però bueno, no molt significativament perquè si no els clients també acaben cremats perquè és que no s'arriba a final de mes.
No, nosaltres hem seguit més o menys igual, intentant mantenir el preu perquè la gent no està per moltes pujades. Més segons el que duc jo, com que el que duc jo és una cosa que no necessiten, intent anar a lo mínim perquè puguin comprar-ho.
També hem parlat amb un venedor de tèxtil que ens contava com havia pujat tot.
Molt. Todo, ha subido todo en general. Pero los sueldos no suben. Se han quedado estancados ahí.
I la gent segueix comprant?
Regular. No compro molt este año. Este año está todo muy malo.
La pujada dels preus s'ha notat, com es sol dir, a la butxaca dels consumidors, segons ens explicaven diversos veïnats de Sineu que avui eren al mercat.
Sí, la veritat és que la vida està molt cara i, clar, se nota molt perquè darrers anys, sobretot, 5-10 anys, tot ha pujat i això anirà més.
En què ho has notat més?
Bé, quan vas a comprar, clar, tu anaves al supermercat amb un pressupost i veus que tot, qualsevol producte s'ha disparat.
Clar, que han pujat com tot, sí. Però, vamos, no poden pujar més perquè la gent està ofegada, és el que te dic.
On s'ha conegut que han pujat més?
No, per tot, l'alimentació, tot. La roba, inclús la roba, però la gent no se priva de res, tampoc, perquè mos han d'anar a privar, que han de morir per viure.
Sigui com sigui, l'economia es mou com ho fa la Terra gràcies al pern del món que hi ha davall el campanar de Sineu. Això segons la creença popular que diu que el batle, el rector i l'escolà major li han de posar oli el darrer dia de l'any, avui, perquè el món segueixi rodant.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Dues i 12 minuts. Obrim ara la crònica política. La presidenta del govern, Marga Proens, ha reivindicat les arrels illenques i fer política per la gent de les Balears, especialment per al gran repte del 2026, que serà l'habitatge. En el discurs institucional de cap d'any, la cap de l'executiu assegura que serà un any en rècord el d'inici de construcció d'habitatge públic.
Però ens ha presumit d'avançar cap a un model més sostenible, amb una economia exitosa i fregant la plena ocupació. Però per seguir avançant, considera s'ha de donar resposta a un problema transversal com el creixement poblacional.
El fet de que si hi ha una Espanya que s'abuida, nosaltres som l'Espanya que s'omple. Una realitat que se suma a la nostra insularitat i que volem que també s'atengui per part del govern d'Espanya, començant per un nou sistema de finançament autonòmic que se negociï entre totes les comunitats, no només amb els de sempre, i que, entre altres criteris, atengui aquesta realitat insular.
A l'executiu de Pedro Sánchez també li ha exigit respostes davant la crisi migratòria amb el nombre més gran d'arribades per mà des del nord d'Àfrica que s'ha produït mai. Però ens no només ha atacat el president socialista per la política migratòria, també pels escàndols que l'envolten.
Aquest any acaba, a més, amb un ambient polític nacional marcat per la degradació d'algunes de les principals institucions i en la pitjor cara de la política. Aquella que, per molt que mos sigui aliena, ens avergonyeix a tots. La desmasclisme i la corrupció, que condenam i que pensam que hauria d'obligar els seus màxims responsables polítics a prendre decisions que responguin en el sentit majoritari.
És el resum del mes destacat del missatge de final d'any de la presidenta Proens i avui hem cercat les reaccions de les formacions parlamentàries per saber què en pensen.
Els socialistes qualifiquen d'hipòcrita i poc realista el discurs de Proens. El portaveu del PSIP, Rubén Castro, ha retret a la presidenta que no s'apliqui una limitació dels preus dels lloguers davant la greu problemàtica d'accés a l'habitatge.
Un discurs de la senyora Proens basado en la mentira, en el engaño y totalmente alejado de la realidad y de los problemas de la ciudadanía de nuestras islas. Creo que hablar de un gobierno estable es hipócrita cuando nos encontramos con un gobierno que está a merced de aquello que le marcan los ultras de Vox.
Vox coincideix amb Proens amb la visió del sector primari i amb els valors tradicionals, però creu que ha de ser més valenta en polítiques d'habitatge. Sergio Rodríguez reconeix que la política migratòria és competència estatal, però considera que des de les Balears es podria fer més per limitar l'arribada de persones de fora.
Aparte de culpar al gobierno de España, también tener en cuenta que el gobierno de las Islas Baleares tiene competencias y que puede hacer mucho en el recorte de estas ayudas que fomentan el efecto llamada.
Més per Mallorca lamenta el que considera un discurs buit de contingut que no dona resposta als principals problemes dels illencs. Per Lluís Apesteguía, la majoria social de les Balears no pot desenvolupar una vida plenament digna.
Va ser una altra mostra de cinisme de qui tocaria estar preocupada i solucionar els problemes de la gent, però que només fa que abocar aquestes illes a una major turistització, a una precarietat laboral de la gent i a una impossibilitat d'accedir a l'habitatge per part de la immensa majoria.
Pel que fa a Més per Menorca, considera que la presidenta ha fet tard en reconèixer la greu problemàtica de l'habitatge i creuen que les mesures anunciades arriben tard i són insuficients. La portaveu Noemi García lamenta també les conseqüències greus que, diu, tindrà la nova llei agrària.
Veiem amb preocupació i també tristesa que la presidenta del govern balear utilitzi d'aquesta manera el sector primari menorquí. En 2 anys i mig de mandat encara no han vist ni compromisos clars ni mesures concretes. Al contrari, volen modificar el PTI per prioritzar interessos especulatius i turístics i han redactat ara un projecte de llei agrària a la mallorquina que no dona respostes a protecció del nostre territori.
Finalment, el Partit Popular, formació de la presidenta, ha elevat un discurs que Sebastià Sagreras qualifica, considera que ha tocat les principals inquietuds de la ciutadania enfront, diu, de la gestió del govern espanyol.
Representa el que sent el pensament de la gent, de ciutadans normals i corrents davant el desastre que està duent a terme el govern d'Espanya presidit per en Pedro Sánchez.
I el nom propi avui de la política és Guillem Ginart. Prioritza solucionar la concessió de les places turístiques a partir del diàleg i el consens amb la patronal del lloguer turístic. Aquest és un dels reptes més urgents que s'ha fixat el nou conseller de Turisme al Consell de Mallorca, just després de prendre en possessió avui matí al Palau Reial.
El fins ara director insular de Cultura n'ha pres possessió en substitució de Marcial Rodríguez, qui dimarts va presentar la seva renúncia com a titular de Turisme per tornar a l'activitat privada en vista a preparar la jubilació prevista per als pròxims mesos. Recordem que la suspensió del procediment d'adjudicació de places de lloguer vacacional va generar malestar entre la patronal Aptur. Per això, Ginart ha anunciat que espera trobar la millor solució possible en els pròxims mesos.
Jo entenc la preocupació d'Aptur. És una assignatura pendent a partir del moment en què se va suspendre sine die, diguem, tot el procediment, però en el final hem de cercar la millor solució possible.
Qui va ser Batlle de Campos també ha anunciat com a prioritat situar els residents en el centre de l'acció política en turisme per pal·liar els impactes socials i mediambientals del principal motor econòmic de les Balears.
Posar les persones, els residents, en el centre de l'acció política en turisme per compatibilitzar el que és la vida a l'illa amb el que és el principal motor econòmic d'aquesta terra.
Després de la presa de possessió davant del president Llorenç Galmés i la resta de consellers, Ginart ha destacat que el turisme continua sent el motor econòmic de Mallorca.
Són les 2:09.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars, un home de 40 anys ha mort després d'haver caigut des del terrat d'un edifici quan fugia de la policia a Sillot, a Manacor. Les primeres investigacions apunten que la víctima havia mantingut una forta discussió amb la seva parella, qui afirma que l'home va acudir al domicili en estat d'embriaguesa i amb actitud agressiva.
Els fets van tenir lloc passades les 10:30 d'aquest dimarts, quan diverses telefonades varen alertar l'1-2. Diverses patrulles de la policia local i nacional es van desplaçar fins allà on es trobava la dona, que havia requerit també la seva presència. Segons ha explicat a la policia, l'home, qui era la seva parella, va acudir al domicili GAT i amb una actitud agressiva. Després va pujar al terrat i quan els agents el van seguir, va botar a un altre edifici i va caure a un pati interior morint a l'acte. La Policia Nacional s'ha fet càrrec de la investigació i descarta la implicació de terceres persones.
I el 2025 ha estat especialment tràgic a les carreteres d'Eivissa. 10 persones han mort, accidents i atropellaments mortals. A zones urbanes, el darrer accident va ser ahir vespre a Vila. Un motorista de 22 anys va morir. La policia local investiga el sinistre. L'acompanyant continua ingressat a la policlínica Nuestra Senyora del Rosario.
Les carreteres d'Eivissa han registrat el doble de víctimes que l'any passat, han mort 10 persones, 5 més que el 2024. El sinistre més greu es va registrar a l'abril a la carretera de Platges de Compte. Un vehicle amb 4 joves va xocar contra un arbre. Dues germanes van morir en aquell moment. El 2025, 2 persones han mort atropellades per conductors que han donat positiu en alcohol i drogues. I a la carretera de Santa Eulària, a Can Marçà, 3 motoristes van perdre la vida en 24 hores en 2 accidents diferents. Al desembre hi ha hagut 2 accidents mortals, el darrer ahir mateix, com dèiem. La meitat de les persones que han mort eren motoristes. En el còmput global de les Balears, aquest 2025, hi ha hagut 29 sinistres mortals, on han mort 31 persones, 11 menys que el 2024.
I en aquest sentit, 2 persones han estat ferides a causa d'un accident de trànsit. El xoc entre un cotxe i una moto va tenir lloc a Llora Baixa, a prop del túnel de Solla.
Va ser el quilòmetre 16 de la carretera M11, al terme municipal de Bunyola. 2 ambulàncies es van desplaçar al lloc dels fets per atendre els 2 homes ferits. Un d'ells, de 57 anys, es troba en estat crític a Son Espases. L'altre, de 51, i en estat lleu, va ser traslladat a la Clínica Joaneda.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Dues 23 minuts en plan econòmic. El 2025 que acaba amb una mala notícia per a les persones amb una hipoteca, amb un tipus variable, perquè l'Euríbor puja per 5 més consecutiu, fet que suposarà que les hipoteques variables de revisió semestral augmentin una altra vegada.
L'any 2025 es tanca amb el registre d'una taxa mitjana situada en torn del 2,2%, una nova pujada que emmarca el nivell més alt des del mes de març. Tot i els alts i baixos que ha experimentat l'Euríbor durant l'any, amb un inici al 2,5% i mínims al juny del 2%, el tancament se situa en un punt intermedi entre ambdós valors, cosa que indica un escenari de certa estabilitat. En el cas de les hipoteques que revisen anualment, la quota se'n veurà reduïda, serà uns 13 euros més barata de mitjana. Pel que fa a les hipoteques variables de revisió semestral, una hipoteca de 150.000 euros a 30 anys augmentarà la quota uns 16 euros al mes. Si es fa el càlcul per a una hipoteca de 300.000 euros, la quota pujarà fins a uns 32 euros al mes.
I el govern ha donat llum verda a la revalorització de les pensions per l'any 2026. És una mesura que afavorirà més de 214.000 pensionistes a les Illes Balears. Un fet que Pep Juárez, portaveu de la Coordinadora Balear per la Defensa de les Pensions, valora de correcte però insuficient.
L'increment serà del 2,7% per a les pensions no contributives, mentre que en els col·lectius més vulnerables, com els beneficiaris de l'ingrés mínim vital i les pensions no contributives, la pujada podrà arribar fins a l'11,4%. Escoltant Juárez, que fa balanç sobre com és la situació a les Illes en relació amb la resta de l'Estat.
Concretament a Balears, que encara tenim una situació pitjor que la mitjana de l'Estat, una pensió mitjana de l'Estat de 1.316 euros, però aquí són 1.230, aquí són 86 euros menys de mitjana de l'estatal.
Tot i que aquesta pujada suposa una millora, la plataforma de pensionistes considera que hi ha marge per avançar molt més.
Tot el que estem reivindicant, i crec que vosaltres ja ho sabeu, és que estem, a més, amb una iniciativa legislativa popular que volem que les pensions mínimes siguin equiparades al salari mínim interprofessional. Perquè a partir d'aquí ja començarien a parlar d'una altra situació.
Escoltau l'informatiu migdia, el primer resum de la jornada d'IB3 Ràdio.
Hacemos balance de este año, del año 2025, y te cuento cómo este gobierno ha mejorado tu vida mes a mes. Empezamos el año con lo más importante, con tu bolsillo y también con tu casa. Subimos las pensiones mínimas y hemos aprobado 12 medidas para mejorar el acceso a la vivienda.
És el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha fet balanç de l'any 2025 amb la publicació d'un vídeo a les xarxes socials en el qual ha fet un resum més a més, de la seva gestió, un any en què diu ha millorat la vida de la gent.
Sánchez assegura que Espanya creix com mai i repassa les principals mesures socials i econòmiques aprovades al llarg de l'any. Entre els punts més destacats, subratlla la pujada de les pensions mínimes, l'augment del salari mínim, la inversió rècord en beques o l'exigència Airbnb de retirar 65.000 anuncis il·legals o també l'ampliació dels permisos de naixement fins a les 19 setmanes. Tot i el balanç positiu, Sánchez reconeix que encara queda feina per fer i assegura que el 2026 el govern espanyol continuarà treballant per millorar la vida dels ciutadans.
Mentrestant, la Fiscalia demana al Tribunal Suprem que anul·li la sentència contra l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, perquè considera que s'han vulnerat alguns dels seus drets fonamentals en la condemna. També acusa l'alt tribunal d'ignorar proves que es culpaven Ortiz, com per exemple els testimonis dels periodistes.
Així ho ha sol·licitat la jutgessa Maria de Los Ángeles Sánchez Conde a través d'un incident de nulitat que ha remès al Suprem. Entre altres qüestions, la fiscal assenyala que s'ha vulnerat el dret de la presumpció d'innocència, el principi acusatori, el dret a la legalitat penal i el de la tutela judicial efectiva. Recorden que García Ortiz va ser condemnat per un delicte de revelació de dades reservades contra la parella de la presidenta madrilenya Alberto González Amador per la filtració d'un correu electrònic en el qual aquest confessava la comissió de dos delictes fiscals.
D'altra banda, el Partit Socialista reconeix que ha pagat a Leire Díaz més de 15.500 euros per fer de cap de comunicació a Cantàbria. És la resposta de Ferraz al jutge instructor que va demanar quina era la relació de Díaz amb els socialistes i si havia rebut alguna remuneració.
D'aquesta manera, el PSOE ha informat al magistrat que Leire Díaz va ser regidora socialista a l'Ajuntament de Vega del Pas, a Cantàbria, entre el 2011 i el 2015. Així ho recull un escrit remès al jutge Arturo Zamarriego en el marc del cas sobre les presumptes maniobres per aconseguir informació contra fiscals i comandants de la UCO, de la Guàrdia Civil, en el qual Díaz està investigada pels presumptes delictes de tràfic d'influències i de suborn.
En l'àmbit internacional s'han reprès les tasques de recerca a Indonèsia de tres ciutadans espanyols desapareguts després d'haver naufragat en una embarcació turística divendres passat.
És el sisè dia de recerca i els rescatistes se centren a trobar el delicte perquè pensen que, per ventura, alguns dels tres cossos podrien haver quedat atrapats durant l'enfonsament. Avui també alguns familiars dels desapareguts s'han reunit amb el governador de la província.
I a partir de demà, més d'una trentena d'ONGs, entre les quals Metges Sense Fronteres o Càritas, no podran operar a Gaza i Cisjordània. El govern d'Israel els retirarà les llicències, tal com preveuen les normes que ha aprovat el març d'enguany.
D'aquesta manera, si els treballadors d'aquestes institucions neguen que Israel sigui un estat jueu democràtic o promouen el boicot contra Israel, el govern de Netanyahu els considera involucrats en activitats terroristes i els nega la llicència. Les ONGs afectades presagien que aquesta decisió serà catastròfica per Gaza.
Són les dues i mitja, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dimecres 31 de desembre, darrer dia de l'any 2025. Encara queden hores per donar la benvinguda al 2026, però, com acabeu d'escoltar, les campanades s'han avançat a diferents indrets de les Balears que en aquesta hora ja estan de festa i celebrant l'arribada de l'any nou.
A Inca, Sant Antoni de Portmany o a Maó, per exemple, hi ha hagut campanades infantils amb activitats, actuacions musicals i raïm per als més petits. Hi ha molt d'ambient als carrers en les hores prèvies a la nit de Cap d'Any. També als mercats, on alguns estan de festa i altres fan les darreres compres pel sopar d'avui.
Un pot de gamba i un pot de calamar per avui vespre.
La companyera vol comprar un pot de peix, pot de gambes per sopar avui vespre.
Nochevieja siempre cae marisco. No, este año no vamos a coger pescado, pero sí marisco, boi de mar, unas almejas, ¿verdad? Unas gambas.
La presidenta del govern, Marga Proens, fixa l'habitatge com un dels grans reptes del 2026.
En el seu missatge institucional de Cap d'Any ha reivindicat que fa política per la gent de les Balears.
S'any que comença. Serà l'any que s'iniciarà la construcció de més habitatge públic de tota la història de la nostra comunitat. Sí, habitatge públic per la gent d'aquí. Ara sí, per la gent d'aquí.
També ha parlat del repte demogràfic i ha lamentat la falta de respostes, diu, per part del govern espanyol amb la crisi migratòria.
El nom propi del dia és el de Guillem Ginart, el nou conseller de Turisme de Mallorca, ha pres avui possessió del càrrec.
En l'acte que s'ha celebrat al Palau del Consell, Ginart ha dit que confia en solucionar la concessió de places turístiques en els pròxims mesos. També ha afirmat que afronta aquesta nova etapa amb el diàleg i el consens com a full de ruta i ha destacat que apostarà pel binomi cultura i turisme.
Jo entenc la preocupació d'Aptur. És una assignatura pendent a partir del moment en què se va suspendre sine die, diguem, tot el procediment, però en el final hem de cercar la millor solució possible.
Avui, 31 de desembre, Palma celebra la festa de l'estandard.
El bala Jaime Martínez ha fet balanç dels dos anys i mig de mandat amb una mirada optimista però reclamant el suport de representants públics i de tota la ciutadania. Una unió que ha reivindicat també per la candidatura de Palma com a capital cultural europea per al 2031.
Que independentment de quina sigui aquesta determinació, Palma ja és avui per dret propi i en tota legitimitat del món una gran capital cultural, oberta a la població resident i sumament atractiva per a qualsevol que la visiti.
Un acte que serveix per commemorar la conquesta de Jaume I l'any 1229. Entre els actes festius, la tradicional colcada i el lliurament de les medalles d'or de la ciutat.
I la crònica negra també marca el final d'aquest 2025. Un home ha mort a Sillot, a Manacor, mentre fugia de la policia.
Tenia 40 anys i ha caigut d'un terrat després d'intentar botar l'edifici adjacent, segons les primeres investigacions. Els agents havien acudit a l'immoble per una forta discussió entre una parella en el domicili. La dona va relatar als policies que l'home era la seva parella i que havia anat a l'habitatge gat i agressiu.
Són les 2:33.
IB3 Ràdio, els temes de l'any.
El 2025 va començar arrossegant l'escàndol de les comissions per la venda de mascaretes en plena pandèmia. Coldo García era el més anomenat de les cròniques politico-judicials fins que va aparèixer Santos Cerdán. Al llarg d'enguany han aparegut altres noms que esquitxen el dia a dia de la vida política i que recorda Maria Eugènia Quecles.
El dia D va ser el 12 de juny. El número 3 del PSOE, Santos Cerdán, començava la jornada negant tots els rumors que l'assenyalaven com a peça clau del cas Coldo. Suposadament, estàvem a les portes de sentir unes converses intervingudes per la Guàrdia Civil en què Coldo García, José Luis Ábalos i ell mateix parlarien del cobrament de comissions il·legals.
Creo que lo he dejado claro, no recuerdo ningún tipo de conversación de ese tipo, yo no he participado en ninguna conversación de ese tipo. Y esta tarde o mañana, cuando hagamos el informe, convocaré una rueda de prensa y están todos invitados a esa rueda de prensa.
La rueda de prensa no va arribar. En canvi, sí que va arribar l'informe de l'UCO que el dibuixava com el cervell que va començar a maquinar la suposada trama corrupta. Hores després, el president del govern, Pedro Sánchez, sortia davant dels mitjans a la seu de Ferraz amb una cara desfeta com mai se l'havia vist.
Quiero pedir perdón porque hasta esta misma mañana yo estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán.
Cerdán va entrar a presó preventiva el 1 de juliol i va sortir en llibertat condicional 142 dies després amb aquest missatge.
Se están hablando muchas mentiras y hay muchas manipulaciones en cuanto a la interpretación que se hacen de los dos informes sobre mi persona. Yo confío que la verdad se imponga i que al final con esa verdad se haga justicia.
Els seus companys de suposades corrupteles, 8 dies després, entraven a la presó a l'advertència del misser d'Ábalos i l'advocada de Coldo García, que en qualque moment parlarien davant el jutge, però de moment només ho han fet a alguns mitjans.
Está sorprendentemente fuerte, sólido, con un buen talante. Además, quería dar unas palabras de agradecimiento por el trato que está recibiendo y está más que nunca dispuesto a hacer valer sus derechos.
Ha pasado buena noche y está tranquilo. En cuanto le den la copia de los teléfonos que los llevamos pidiendo desde el principio de la instrucción, pues entonces hablará.
Les comissions d'investigació política han seguit en les seves sessions a les Corts. La del Senat, que es va estrenar amb la de la compra de les mascaretes, és la que ha acaparat més focus, ja que aquest 17 de desembre ha tornat a comparèixer Cerdán amb un silenci relatiu.
Soy inocente, no soy ningún corrupto y tarde o temprano lo van a poder comprobar. Dicho esto, me acojo a mi derecho constitucional a no declarar por existir un procedimiento judicial en curso.
A l'hora de la veritat va deixar caure més de dos titulars, com quan contestava a la senadora d'UPN, Maria Caballero.
Le han dejado también sus compañeros, a esos que dice que les ayudó a llegar al gobierno. Hoy parece ser que ya nadie le da apoyo.
Pero mejor en solo que caso, mal acompañado, no se preocupe. ¿Eh? Mejor solo que mal acompañado.
Pues eso.
El 30 d'octubre, Pedro Sánchez va passar per la comissió del Senat.
Bueno, yo creo que esto es un circo más que...
Bueno, esa es su opinión. Si ese es el respeto que usted le tiene a una institución...
Sánchez va negar qualsevol relació de les malifetes dels seus dos exsecretaris d'organització amb la possibilitat d'un finançament il·legal del PSOE.
Todo lo que ha hecho el Partido Socialista es absolutamente legal, como hemos demostrado ante el Tribunal Supremo cuando se ha requerido información sobre la financiación del partido, sobre sus gastos. Pero bueno, en todo caso, lo que le quiero decir, señoría, lo que le quiero decir, señoría, es que Caja B ha habido en otro partido político y ahí está la sentencia de la Audiencia Nacional.
Sánchez s'aferrava a la sentència de la Gürtel, que va ser el passaport per a la moció de censura a Mariano Rajoy, i va retreure que el que va ser ministre d'Hisenda a tots els governs populars, Cristóbal Montoro, aquest 2026 serà jutjat per presumptament haver afavorit empreses vinculades al seu despatx professional. Tot i això, Sánchez, sobretot, es mostrava molest pel que considera assetjament a la seva família a preguntes del senador popular Alejo Miranda.
Defiendo Por supuesto que la inocencia.
No, no, si estoy preguntando otra cosa. Si sabía.
Mi hermano.
Pero si es que usted. ¿Sabía usted cuando se tomó los 5 días que estaba imputada? ¿Sí o no?
Un día que no estaba imputada, que ya se lo estoy respondiendo. Que simplemente se le abrieron diligencias a propuesta
de un sindicato
de manos limpias, a sueldo también del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Que por cierto, señorías. La denúncia fue con recortes de premsa.
La seva dona, Begoña Gómez, va començar a ser investigada per un suposat cas de tràfic d'influències pel cas Air Europa i al final podria seure al banc dels acusats per emprar els serveis de la seva assistenta a la Moncloa per a qüestions privades. El jutge instructor veu indicis de 5 delictes. El germà de Pedro Sánchez ho farà per presumptes irregularitats en la seva contractació a la Diputació de Badajoz. Aquest cas li ha costat la direcció del partit Extremadura a Miguel Ángel Gallardo, també imputat, que va dimitir després que el 21 de desembre aconseguís els pitjors resultats electorals de la història socialista extremenya.
Unos resultados malos, muy malos, sin paliativos, pues yo he asumido hoy, se lo he trasladado además a los compañeros y a las compañeras, que asumía en primera persona los resultados y además les comunicaba mi dimisión como secretario general.
El còctel, família, tribunals i política ha provocat aquest 2025 un fet inèdit, la dimissió del fiscal general de l'Estat. El Tribunal Suprem va condemnar a 2 anys d'inhabilitació a Álvaro García Ortiz per haver revelat uns correus de la parella d'Isabel Díaz Ayuso.
La justícia ha condenado a un fiscal general del Estado por cometer un delito con el único objetivo de atacar y dañar a un adversario político. Estos hechos son propios de una dictadura.
La parella d'Ayuso s'enfrontarà al judici per frau fiscal i falsedat documental. Serà durant un 2026 farcit ja de cites judicials de persones que tenen o han tingut responsabilitats polítiques.
Informatiu migdia. Esports.
2:41, temps ara per a la informació esportiva. El Real Mallorca ha fet avui el darrer entrenament de l'any. L'ha fet a portes obertes a l'estadi de Son Moix. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. Els vermells continuen preparant la visita del Girona diumenge a Son Moix i avui l'entrenament, el darrer de l'any, s'ha fet a portes obertes a Son Moix i més de 4.000 aficionats mallorquinistes han pogut veure de prop la sessió de feina en la que Jago Barrasate ha pogut comptar amb tots els jugadors, menys amb Omar Mascarell, que encara no ha tornat de la Copa d'Àfrica. Sentim en aquest ordre els jugadors Manu Morlanes i Antonio Reyo.
Jugamos para esto, ¿no? Para todos estos niños que días como hoy pues pueden venir a vernos, y seguro que para ellos también es especial, igual que les para nosotros, que hemos pasado también, ¿no? Por edades como esa en la que te hace mucha ilusión venir a ver al equipo del que eres, así que muy felices también por ayudar en lo que nos toca.
Siempre es bonito, ¿no? Que ves que la gente se implica, sobre todo para el tema de los niños. Los que somos padres sabemos que siempre hay mucha ilusión para ellos. Sinceramente, si podemos aportar nuestro granito de arena para hacerle más amena la fiesta, pues siempre se agradece.
L'equip prepara el primer partit del 2026 amb l'objectiu de sumar 3 punts contra un rival directe com és el Girona. Sentim el capità.
Todos los partidos son importantes, al final todos tienen lo mismo, que son 3 puntos a un juego, y es verdad que esta la vamos a hacer la más importancia porque es el rival que marca el descenso, pero sabemos que no solo este, ¿no? Sino que puede ganar Girona, pero te quedan muchas más jornadas que tienes que seguir sumando, que tienes que seguir peleando, y la dinámica creo que positiva, ¿no? Del último mes, que el equipo, verdad que, quitando la eliminación de Copa, que muchas veces nos quedamos con el resultado, pero el partido fue mucho mejor de lo que se habla, ¿no? Creo que en el último mes en Liga el equipo ha dado mucho la cara.
Una victòria contra el conjunt català aquest diumenge donaria continuïtat als bons resultats obtinguts amb 4 jornades consecutives sense perdre.
Al final es el equipo que marca ahora mismo el descenso, porque venimos de una racha positiva. El equipo cada vez yo creo que se va encontrando mejor. En casa hemos conseguido hacernos fuertes, fuera de casa es un poco el debe que tenemos, pero el partido del domingo sabemos que es un partido muy importante, sobre todo para que la gente vuelva, ¿no?, a coger esa ilusión, y al final cuando comienza un año creo que las cosas se ven siempre de otra forma.
Creo que el equipo ha evolucionado las cosas positivas que tenía, ¿no?, y está solventando los errores que seguramente ha cometido durante este 2025. Creo que esa evolución del equipo hace que la confianza sea mucho más alta.
Morlanes i Raillo també han parlat de la sortida del seu ja excompany Dani Rodríguez.
Bueno, Dani es un jugador que ha dado muchísimo, no hace falta que lo diga yo, ahí están los números, desearle todo lo mejor porque como compañero, como persona con nosotros ha sido todo un ejemplo, así que seguramente por su manera de ser y su manera que tiene de afrontar las cosas y de trabajar, pues le va a ir muy bien en el futuro.
Por mí es una pena, ¿no? Al fin y al cabo llevo 8 años con él, es una persona que siempre está en el vestuario, que bueno, hemos peleado de lo más bajo hasta lo más alto, ¿no? Entonces, una persona que ha estado ahí conmigo en la mierda, ¿no? Hablando mal y que se vaya de la manera que se ha ido, pues es una pena.
Recordant que el Mallorca-Girona jugarà diumenge a les 6:30 del capvespre i que el podreu seguir en directe a IB3 Ràdio des de les 4:30 amb tota la prèvia.
A la Primera Federació, la UD Eivissa ha fet el primer moviment de cara al mercat d'hivern.
Santi Müller és la primera baixa de l'equip Blau Cel. El jugador argentí que va arribar aquest estiu deixa el club després d'uns mesos en què no ha començat ni Paco Gémez ni Miguel Álvarez. Només ha participat en 5 partits i ha disputat 87 minuts.
Mentrestant, en futbol sala, compta enrere per un cap de setmana que pot suposar el primer títol nacional de l'Illes Balears a Palma Futsal.
El Palma pot estrenar el 2026 amb el primer títol nacional de la seva història. La Supercopa d'Espanya es disputarà des de dissabte a Son Moix amb les semifinals i la final diumenge. Per tenir opcions d'aixecar el trofeu, el Palma Futsal ha de guanyar dissabte a l'Inter Movistar a la semifinal. Avui, el president del club, José Tirado, està protagonista del programa Esports 3 i confia en estrenar el nou any amb el tan desitjat títol nacional que en tantes ocasions l'equip ha quedat a les portes d'aconseguir. Sentim Tirado.
Como siempre decimos, ¿no? Hay que pegar a la puerta y golpear y golpear y golpear y a veces te va a salir y creo que hay pocos clubs tan incansables como nosotros en pelear nuestros objetivos y nuestros sueños. Tenemos mucha ilusión en este sábado en el partido contra Inter Movistar y ojalá pues la afición se vuelque y esté apoyándonos y de momento pues soñamos con poder jugar una final de Supercopa y bueno, y poder vivirla delante de nuestra gente y nuestra afición y en la isla pues sería algo maravilloso, ¿no?
Guanyar la Supercopa seria un inici immillorable d'any, però superar el 2025 no serà fàcil. José Tirado diu que ha estat el millor any de la història del club.
Pues el mejor año de la historia del club. Muy contentos, muy felices. Yo creo que nunca seguramente esperábamos algo así. Y después, pues el 2026, yo principalmente salud. Uh-huh. Desearle a todo el mundo salud y ilusión, porque yo creo que con la salud y con la ilusión, pues todos podemos trabajar y marcarnos retos para hacer todo un poco más bonito y sobre todo nuestro club, ¿no?
A banda del primer equip, el club continua fent créixer la Fundació Miquel Jaume i aquest mes de gener la fundació que va impulsar Miquel Jaume se uneix ara al programa de responsabilitat social corporativa d'IB3. Tots donam una mà.
Una esencia que tenía Miquel Jaume y el proyecto más importante, sobre todo, que es el proyecto de Conectam los Sport, donde tenemos 2.700, 2.800 deportistas de 11 deportes diferentes, que son todos de equipos de categoría nacional, que tienen base, y un poco pues este proyecto nació pues con esa ilusión que tenía Miquel Jaume de recordar pues sus tiempos inicios en Fisiomedia, que tantas dificultades tenía, y un poco pues ayudamos a todos estos clubs.
Recordant que la semifinal entre Palma Futsal i Inter Movistar la podreu seguir en directe a Vetra Ràdio dissabte des de les 6:30 del capvespre.
I avui, 31 de desembre, cada vegada més gent aprofita per acabar l'any fent les tradicionals curses de Sant Silvestre.
Unes curses que són un punt de trobada de corredors i de gent amb ganes de passar-ho bé. Algunes es celebren avui i d'altres ja s'han celebrat uns dies abans. Però una de les més multitudinàries a Balears és la Sant Silvestre Calvianera, que avui celebrarà la seva 13a edició i ho farà amb rècord de participació, amb un total de 1.700 persones que completaran avui cap vespre un recorregut de 6,7 quilòmetres amb sortida i arribada a la pista d'atletisme de Magaluf. Joan Abarca és un dels seus organitzadors.
És una cursa que tant els que nosaltres deim pros, algunes de les estrelles de l'atletisme balear, pues sempre participen i això que bé, que no és que tinguem uns premis molt diferents o tal, i també, o sigui, és una prova que té molta competició i també té molta gent que ve això, a acabar l'any, a començar l'any amb el propòsit de córrer i la primera cursa és aquesta, la Sant Silvestre, i tenim aquesta gent que és la que se disfressa i tal, i és una bona forma de despedir l'any.
Una bona forma de despedir l'any. Fins aquí la informació esportiva.
Gràcies, Marta. Són les 2:48. Una pausa i seguim. Queen.
vida. Mallorca és que nostra, i hi vivim amb orgull i responsabilitat. La volem compartir, sí, però amb respecte i cura. La cuidam i volem que qui vengui la cuidi amb nosaltres. Mallorca no es visita, es comparteix. Mallorca és que nostra. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca, Consell de Mallorca, Illes Balears Sostenibles, Govern de les Illes Balears.
Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents, perquè de vegades els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible. Govern de les Illes Balears. Cuida'm.
Nadal a Ca Nostra és especial. És retrobar-nos i tornar a sentir l'escalfor dels nostres. És celebrar allò que som i cuidar allò que estimem. A Mallorca els petits moments fan gran la nostra illa. Per un 2026 ben mallorquí. La Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca vol desitjar-vos bon Nadal i bones festes. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
D'aquesta manera, el ritme solemne dels tamborers de la sala han començat els actes de la festa de l'Estendard de Palma, que han seguit fil per randa Sandra Martínez. Bon dia.
Bon dia.
Els actes tradicionals d'aquesta jornada, que és la festa cívica més antiga d'Europa.
La col·locació de l'Estendard Reial de la Conquesta a la plaça de Cort ha estat l'acte més solemne. Passaven pocs minuts de les 10 quan la Corporació Municipal, la treia de l'Ajuntament, la Balanguera, donava solemnitat a aquest moment. Després, la missa a la Seu donava pas a la representació de la Colcada, a càrrec de Miquel Alladó i els alumnes de l'Escola de Música i Danses de Mallorca. Superats petits problemes amb l'àudio, les paraules de Pere del Cantara Penya han ressonat un any més per delit dels assistents.
I no tornaré a començar una altra vegada. Mireu, ja no sap ningú la història del nostre gran rei en Jaume.
Tot seguit, en aquest mateix marc, el batle Jaime Martínez feia balanç dels 2 anys i mig de mandat amb una mirada optimista, però també reclamant el suport no només dels representants públics, sinó de tota la ciutadania. Unió per reptes i per somnis, com el de la candidatura de Palma capital europea pel 2031. Un projecte que, per al batle, la ciutat ja ha guanyat, passi el que passi.
Que independentment de quina sigui aquesta determinació, Palma ja és avui, per dret propi i en tota legitimitat, del món una gran capital cultural, oberta a la població resident i sumament atractiva per a qualsevol que la visiti.
El batle també ha destacat la millora de la seguretat com un dels objectius assolits de moment, ara per ara, pel seu govern, i també el de la neteja, tot i que destacava que per arribar allà on es vol es necessita la implicació de tothom.
Ni Ajuntament ni Amaia ho poden fer tot. Estem invertint en més recursos, en més fregadores, en més camions, en més sistemes de neteja, en contenidors i papereres, en eliminació de grafitis, però sense la col·laboració de ciutadans, tots aquests esforços de l'administració no serà suficient.
El lliurament de les medalles d'or i el nomenament de Pilar Juncosa i Cati Juan del Corral com a filles il·lustres de la ciutat ha posat punt i final en aquesta jornada tan especial.
I un poc més tard, a la una, també ha sonat la Balanguera a la plaça de Sant Jeroni, que ha acollit la convocatòria de l'Obra Cultural Balear i Joves de Mallorca per la Llengua per reclamar la recuperació del 31 de desembre com a Diada de Mallorca.
L'acte de caràcter festiu ha comptat amb una sonada de xeremiers, vermutada popular i una actuació musical de reïna, a més del cant de la Balanguera. La Balanguera. Durant la celebració també s'han pogut escoltar intervencions reivindicatives adreçades a les institucions reclamant el retorn a la data tradicional de la Diada. Escoltem un fragment de Maria Mayans, portaveu de Joves de Mallorca per la Llengua.
Un any més
Els mallorquins demostram que som un poble viu, que estimam la nostra llengua, la nostra cultura i que seguirem lluitant pel nostre futur. Visca el català, visca Mallorca i visca la terra!
Antoni Llebrés, el president de l'Obra Cultural Balear, ha indicat que la participació d'enguany a l'esdeveniment ha estat major que la de l'any passat i ha volgut celebrar amb els presents que l'agrupació ja té més de 5.000 socis.
Som molts, més dels que havíem estat mai, però n'hauran de ser molts més. És imprescindible ser-ne molt més per fer front a aquesta embestida i tenir la força suficient per ajudar a posar aquest poble en moviment.
L'actriu Caterina Lord ha estat l'encarregada de posar veu al manifest. És el primer any que el llegeix a Palma, tot i que en fa dos que el va llegir per l'acte de la Diada Inca. L'actriu considera aquests actes especialment necessaris a l'actualitat.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Ho dèiem a l'inici de l'informatiu, són molts els pobles de les illes que han fet les campanades al migdia perquè els més petits puguin fer ple les festes de Cap d'Any. Nosaltres hem estat a Vila, Eivissa i a Sant Lluís, a Menorca, ens ho conta, i bon Aranyó.
Èxit de participació a les campanades de migdia de Vila. Pares i fills han encalentit un poc abans de menjar-se el raïm. I després, els boixos eivissencs han demanat per l'any que ve...
A suspendre els exàmenes.
Le pido paz, amor.
Que no hi ha exàmenes.
Salut i alegria.
Que no hi ha exàmenes i que no hi ha deberes.
Salut i alegria també.
I de vacaciones y pasarlo bien con mis amigos.
Bones festes.
Ver a mi família en Navidad.
Nada viatge.
I a Menorca, concretament a Sant Lluís, també han donat la benvinguda a l'any a les 12 del migdia, però amb la Casitos.
Hem comptat hasta 12 i nos hem menjat tots els la Casitos.
I jo trobo que estan molt bé perquè així ets se poden divertir més.
Però a mi s'ha agradat molt i segurament que repetirem. Crec que l'horari aquest és perfecte perquè així no sé, ells poden xalar tant com nosaltres.
Ambient molt festiu a Sant Lluís, amb ball per als més petits i jocs, tot amenitzat per un DJ infantil, un animador i, per descomptat, també hi ha hagut cotilló.
Ja hem arribat, benvingudes a l'afterparty. No tenim el cash, però que la festa no pari. Pots mirar tant el meu i se'ls filtra. Aquell que animós mira i al·lucina.
Fades canta l'After Party, però per arribar a després de la festa encara falta la festa grossa, la festa de les festes per excel·lència d'aquests dies de Nadal, la nit de Cap d'Any. Una nit que podreu viure a través d'IB3 Ràdio i IB3 Televisió, que han preparat una programació ben especial.
Les encarregades de la nit de Cap d'Any a la ràdio pública seran Clara Imamí i Laura Tur, que repetiran el format de l'any passat des de les delegacions de Menorca i les Pitiuses amb aquest any Sí que Sí. Un programa ple de propòsits per l'any que comença i amb una actuació musical ben destacada. Ens en donava alguna pista de tot plegat Clara Imamí.
Anirem a veure aquelles persones que fan feina, per exemple, com s'espera que aquell primer nadó de l'any, com viuen la darrera nit de Sant en un hospital, en un centre de salut, a una comissaria de policia, que també estan fent bona feina per cuidar-nos en altres. Tindrem convidats molt especials, entrarem a la discoteca Lio d'Eivissa, vindrà Nan Perelló, actriu menorquina, també en Silvé Pons, els Pèl de Gall, ens hi posaran sa música, bé, bé, bé. Tots cap amunt!
Això serà fins tot just les 12. Després de les campanades, l'encarregat d'encetar l'any nou a la sintonia d'IB3 Ràdio serà un clàssic de la casa, Tito Fuster. Complirà les zones de la música més festiva en una sessió especial d'Òrbita 3, Orbitant 2026.
Un llarg recorregut sonor fins a les 8 del matí, per tant, musicalitzant aquestes primeres hores de 2026 amb moltes ganes, amb una sessió que anirà carregada d'èxits de sempre, aquests clàssics que conviden a ballar i a brindar. Esperem que vos agradi, a passar-ho molt bé, bona entrada 2026, molt d'anys, molta salut i feliç any nou.
Completen la nostra programació especial I tu què traes 2026 és un magazín produït per les principals ràdios autonòmiques de Forta I en el qual l'equip de l'Aviador, això és Rafael Gallego I Mònica Borràs, seran els encarregats del contingut balear. El podreu escoltar de 8 a 10 del vespre. Vente y no te quites que tú así. Me dijo manca tú eres mi. I si vos estimeu més seguir la festa per IB3 Televisió, heu de saber que David Ordines, Magdalena Serra, Pere Sánchez I Maria Pons seran els encarregats de conduir les campanades de la nit de Cap d'Any en una retransmissió especial en directe des de la plaça de Cor de Palma, que es convertirà en l'epicentre de la festa televisiva a les Balears. Abans de les campanades s'emetrà una edició especial de Jo en sé més que tu amb una durada de 2 hores I la participació de convidats VIP. La vetllada es completarà amb actuacions musicals de primer nivell I amb els millors moments de La La La. Mira per anar demà I veurem el sol sortir. Ser una casa sense guiris que no surt a cap riu. Baby, no sé què ha passat ni per què em sento així, però se'm para el cor cada vegada que ets aquí. Quina mala pinta.
Sol d'estrès, moment per repassar els principals titulars d'aquest dimecres 31 de desembre, darrer dia de l'any 2025. Alguns municipis de les Balears ja fan festa des d'avui matí per celebrar l'arribada del 2026, tot I que per la nit de Cap d'Any encara, això sí, falten algunes hores. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. A Inca, Sant Antoni de Portmany, a Mahó, hi ha hagut campanades infantils amb activitats, actuacions musicals I raïm per als més petits. També als mercats, com el de l'Olivar de Palma, alguns fan les darreres compres per al sopar d'avui.
Un pot de gamba I un pot de calamar per avui vespre.
El companyer vol comprar un pot de peix, pot de gambes per sopar avui vespre.
Noche vieja, siempre cae marisco. Voy de mar... Unes almejas, ¿verdad? Unes gambas.
La presidenta Marga Proens es fixa l'habitatge com un dels grans reptes del 2026 per al seu govern.
En el missatge institucional de cap d'any també ha parlat de repte demogràfic I ha lamentat la falta de respostes, diu, del govern espanyol amb la crisi migratòria.
L'any que comença. Serà l'any que s'iniciarà la construcció de més habitatge públic de tota la història de la nostra comunitat. Sí, habitatge públic per la gent d'aquí.
També els bars I restaurants fan avui balanç de l'any. Les dues patronals principals de les illes parlen d'un 2025 suau, amb més facturació, però amb una reducció de beneficis progressiva per la pujada de preus, les despeses de l'administració, també per l'increment salarial del nou conveni col·lectiu del sector.
De fet, alguns locals es veuen obligats a tancar fins després de Reis. El president de Pimem Restauració, César Amable, lamenta la manca de mà d'obra qualificada.
Los que no son cualificados, bueno, quieren trabajar. Lo que quieren es pues, acceder al mercado laboral, sacar un sueldo, pero yo creo que es un problema a nivel no solamente de restauración, es un problema a nivel global que en este país pues, cada vez se inculca que se trabaje menos.
Guillem Ginart, nou conseller de Turisme de Mallorca, ha pres avui possessió del càrrec, el qual afronta dit amb valentia I il·lusió.
En l'acte que s'ha celebrat al Palau Reial, Ginart ha destacat que confia a solucionar la concessió de places turístiques els pròxims mesos. També ha afirmat que afronta aquesta nova etapa amb el diàleg I el consens com a full de ruta I que apostarà pel binomi cultura I turisme.
I avui, 31 de desembre, Palma celebra la Festa de l'Estendard, un acte que commemora la conquesta del rei Jaume I l'any 1229. Entre els actes festius, la tradicional colcada I el lliurament de les medalles d'or de la ciutat.
A El batle Jaime Martínez ha fet balanç dels 2 anys i mig de mandat, dels quals ha destacat la millora de la seguretat. També ha reclamat el suport dels representants públics i el de tota la ciutadania, una unió que ha reivindicat per a la candidatura de Palma com a capital cultural europea per al 2031.
Que independentment de quina sigui aquesta determinació, Palma ja és avui, per dret propi i en tota legitimitat del món, una gran capital cultural, oberta a la població resident i sumament atractiva per a qualsevol que la visiti.
I final d'any també marcat per la crònica negra. Un home ha mort a Manacor mentre fugia de la policia.
Segons les primeres investigacions, tenia 40 anys i ha caigut d'un terrat a Sillot després d'intentar saltar a l'edifici adjacent. Els agents havien acudit a l'immoble per una forta discussió entre una parella en un domicili. La dona afirma que l'home havia anat a l'habitatge en estat ebri i agressiu.
Sol de